Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui fa gairebé 20 anys d'aquest moment.
Ahí está.
Ahí estamos. Vamos a ver. La llegada de ET a Memphis.
3 menos 20 de la mañana.
Se sienta Swift. Y entra Pau Gasol.
Que se empareja, como él había anunciado, porque había visto en vídeo el partido de...
És el moment en què un Pau Gasol de només 21 anys debutava a la NBA amb els Memphis Grizzlies. En aquell moment el Pau ja era una llegenda aquí i just començava a fer història a la NBA. Després vindrien els Lakers amb la gran amistat i sintonia entre el Pau i el Kobe Bryant a la pista i després els Bulls, els Spurs, els Bucks, Portland i finalment la tornada a casa, la tornada al Barça. Una tornada que aquí van viure amb molta il·lusió, però que va ser agredolça quan la pandèmia va fer que el retorn de la gran estrella del bàsquet català al Palau Blaugrana fos sense públic. Més enllà de l'indiscutible palmarès esportiu de Gasol, el Pau és un d'aquells esportistes que sempre ha mostrat la cara bona de la indústria. Lluny de mostrar una imatge distant i de superioritat envoltat de luxes, el Pau s'ha implicat i molt amb UNICEF, sent el seu ambaixador, i ha sigut un exemple a seguir també lluitant per promoure la vida saludable entre els més joves per reduir l'obesitat infantil amb la Gasol Foundation. L'últim cop que l'haurem vist jugar ha estat a les Olimpiades d'aquest estiu, unes Olimpiades on, de nou, el Pau va ser el líder indiscutible de tot el país, sobretot, però, a fora de la pista, lluitant per fer arribar a tothom les metes dels seus companys. Ara, l'exemple a seguir dintre i fora de la pista anuncia que ho deixa, que ara, amb 41 anys, la seva vida continuarà, però fora del parquet. Comencem amb els titulars. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
L'oci nocturn obrirà la nit de dijous a divendres a les 12 de la nit.
Per entrar s'haurà d'ensenyar el passaport Covid o una PCR o test d'antígens negatiu, a més, per un centre homologat. A més, serà obligatori ballar amb mascareta i l'aforament estarà limitat al 70%.
PSOE i Podem han arribat a un acord aquest migdia sobre els pressupostos generals de l'Estat i la llei d'habitatge.
A més, avui Pedro Sánchez també ha anunciat la creació d'un bonus jove que oferirà una ajuda de 250 euros per pagar el lloguer a joves d'entre 18 i 35 anys que no arribin a una renda anual de més de 23.000 euros.
Quarta jornada de vaga de Renfe que ha provocat que fins a les 12 del migdia només s'hagi pogut oferir un 50% dels trajectes previstos.
Precisament aquest dimarts el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat una carta al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar-li el traspàs del servei de rodalies de Renfe.
I pel que fa als esports, avui ho explicàvem ara a la portada, Pau Gasol es retira del món del bàsquet.
Ho ha anunciat en una roda de premsa que encara s'està duent a terme des del Liceu i que està seguint la nostra companya Carla Buigas.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores es mantenen les suaus temperatures. Després d'un matí força fred, les hores centrals del dia estan marcades per unes temperatures que ara mateix es mouen entre els 18 i els 22-23 graus. Temperatures que en alguns punts encara poden pujar una mica i és que bufa el vent de ponent, que és el responsable d'aquest ascens de les temperatures. Tindrem també nuvolositat variable aquesta tarda, però en grans clarianes, a excepció del Pirineu. Aquí no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers i molt aïllat. De cara a demà, al matí, el mateix fred que hem tingut avui. Per tant, caldrà la roba d'abric. De dia, les temperatures seran una mica més baixes. Demà baixaran entre 1 i 2 graus respecte a les que tenim avui. Per tant, al centre del dia, l'ambient serà agradable. Tindrem nuvolositat variable, però atenció que a primeres hores del matí no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat a punts de la costa. Després s'obririen clarianes i a la resta del país l'ambient serà força assolellat.
L'oci nocturn obrirà la nit de dijous a divendres a les 12 de la nit. Per poder entrar s'haurà d'ensenyar el passaport Covid o una PCR o test d'antígens negatiu, a més per un centre homologat. A més, serà obligat ballar amb la mascareta i l'aforament estarà limitat al 70%. Judit Caselles, bona tarda. Què més en sabem d'aquesta reobertura?
Bona tarda, Diana. Doncs sí, divendres a les 12 de la nit ja es podrà fer cua per entrar a qualsevol discoteca. Això sí, s'haurà d'ensenyar el passaport Covid que es descarrega des de la Meva Salut i que acredita que estàs vacunat, que has passat la malaltia en els últims 6 mesos o que tens el resultat negatiu d'un test d'antígens o una PCR negativa, més per un centre homologat. Alerta, però, perquè el govern consultarà demà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la legalitat de la mesura de demanar aquest certificat Covid perquè afecta drets fonamentals. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, està convençuda que els jutges els donaran la raó.
No contemplem la possibilitat de que una mesura que és cert que pot vulnerar o condicionar drets fonamentals, però el que permet és precisament aquesta obertura, que la gent pugui accedir amb totes les garanties en aquests locals. No contemplem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'hi oposi.
En tot cas, l'executiu no vol avançar què farà en cas que el tribunal no li doni la raó, no concreta si acabaria fent marxa enrere amb aquesta obertura.
I Judit, fins a quina hora podran obrir els locals a partir d'ara?
Hi ha límits. Les discoteques podran obrir fins a les 6 del matí, amb mitja hora més de marge perquè tothom pugui sortir del local, això divendres, dissabte i vigílies de festiu. La resta de dies podran obrir una hora menys fins a les 5 del matí. Per la seva banda, els bars musicals podran obrir fins a 2:15 del matí quan no sigui festiu i fins a les 3 quan sí que ho sigui. A més, dins del local ja no caldrà respectar la distància mínima de seguretat perquè era una mesura massa difícil de complir.
I de quina manera es podrà saber si el certificat que s'aporta és autèntic o és fals?
Amb una aplicació que escanejarà el codi QR i indicarà amb color vermell o verd si la persona pot entrar o no. A més, apareixerà el nom i la data de naixement, unes dades que hauran de coincidir amb les del document identificatiu que s'hauran d'ensenyar també a l'entrada. Per respectar la intimitat, però, no quedarà rastre sobre qui ha entrat al local, no quedarà en cap cas registrat.
I per acabar, què passa amb les persones que no són de la Unió Europea?
S'hauran de fer un test d'antígens o una PCR en algun dels centres homologats per salut. En tot cas, des del govern asseguren que la seva intenció és posar les màximes facilitats perquè també puguin accedir a l'oci nocturn.
Moltes gràcies, Judit. El govern aprova també una despesa màxima de 29.300 milions d'euros per al 2022. Són 1.800 milions d'euros més que en els últims comptes i aquest és un pas més per aprovar els pressupostos, tot i que el govern cada vegada té més lluny el suport de la CUP per poder-los tirar endavant, Pere.
L'executiu, però, està convençut que aprovarà els comptes i avui ha fixat el topall de diners que preveu gastar-se tenint en compte els ingressos que espera rebre de cara a l'any vinent. És l'anomenat sostre de despesa no financera. El govern ha fixat, com dèiem, amb més de 29.000 milions d'euros, gairebé 2 milions més que en els darrers comptes aprovats. Però aquesta xifra encara no és definitiva perquè està subjecta, entre d'altres aspectes, als increments o les reduccions de les transferències de l'Estat i altres modificacions, com els ingressos tributaris. A més dels copaires, el partit preferent amb qui Pere Aragonès vol aprovar els comptes, cada vegada es mostren més reticents a donar-hi suport.
El Tribunal Constitucional ha avalat la vigència de les euroordres dictades pel Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Desestima així el recurs de súplica plantejat per les defenses.
Ho ha fet just l'endemà que la justícia italiana suspengués el procés d'extradició contra l'expresident de la Generalitat sorgit de l'atenció de l'Alguer i de la nova petició de Pablo Llarena, jutge del Tribunal Suprem, de forçar el retorn de Puigdemont a l'Estat. La justícia italiana va dictaminar que s'ha d'esperar el criteri dels tribunals europeus sobre les euroordres.
I encara pel que fa a la detenció de Puigdemont, aquest matí el seu advocat, Gonzalo Boye, ha demanat a la justícia posar fi precisament a les peticions d'extradició.
L'advocat de Puigdemont ho ha explicat en una entrevista al matí a Radio Estel.
Alguien tiene que poner fin a esta locura. O sea, desde una perspectiva incluso de España, yo creo que esto es un error político, un error jurídico, un error de imagen, porque van a seguir insistiendo seguramente y yo no sé lo que pretenden, si es que tengamos 26 respuestas. Eso no es problema, las podemos tener, pero con una debería haber bastado.
Boye creu que el fet que Espanya segueixi insistint en l'euroordre és un error polític, jurídic i d'imatge internacional.
PSOE i Podem han arribat a un acord aquest migdia sobre els pressupostos generals de l'Estat i la llei d'habitatge. A més, avui Pedro Sánchez també ha anunciat la creació d'un bonus jove que oferirà una ajuda de 250 euros per pagar el lloguer a joves d'entre 18 i 35 anys que no arribin a una renda anual de 23.700 euros.
Una altra de les mesures pressupostàries que ha sorgit d'aquest dimarts és que el govern espanyol planteja augmentar un 2% el sou dels funcionaris de cara al 2022. El desbloqueig ha arribat aquest matí en una reunió integrada pel president de l'executiu, Pedro Sánchez, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, de la part socialista, i Díaz, i la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, per part d'Unides Podem. Aquest pacte permetrà donar llum verd als comptes públics en un Consell de Ministres de dijous i després presentar el projecte al Congrés dels Diputats, on hauran de ser validats per la majoria de la cambra.
Quarta jornada de vaga a Renfe, a diferència d'ahir, però la vaga avui és continuada durant tot el dia.
La companyia ha informat que l'incompliment dels serveis mínims per part dels maquinistes ha provocat que a les 4 de la tarda només estiguessin complint el 49% dels serveis mínims a Rodalies. Això vol dir que s'han cancel·lat 259 trens.
I precisament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat aquest dimarts una carta al cap del govern espanyol, a Pedro Sánchez, per reclamar-li el traspàs del servei de Rodalies de Renfe. També li ha demanat més implicació de la Moncloa per resoldre els problemes d'aquests darrers dies.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat aquest dimarts una carta al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar-li el traspàs del servei de Rodalies. El president català diu que està preocupat per la situació dels últims dies i insisteix en que Catalunya pateix un greuge històric pel mal funcionament del servei ofert per Renfe. A més, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que faran pressió per aconseguir el traspàs de les competències.
La posició que ha traslladat aquest matí el president en una carta s'ha comunicat també en tots els espais d'interlocució amb els responsables d'aquest problema, que són els responsables del govern espanyol. No és un problema d'avui, ho diu vostè, fa massa anys que s'arrossega, és un problema estructural i per part del govern treballarà a fons.
Des del govern també asseguren que s'han ofert per fer de mediadors entre Renfe i els sindicats de treballadors per trobar una solució a un problema que afecta 400.000 usuaris diaris.
I això us estem explicant avui a Ràdio Estel. Un de cada tres mercats municipals de Barcelona tenen elements d'amiant a la seva estructura. El que en té més és l'emblemàtic mercat de la Boqueria i alguns dels sostres d'aquests equipaments, segons l'Institut de Mercats, ja han superat la seva vida útil, tot i que es fan inspeccions per saber-ne l'estat, Pere.
El gerent de l'Institut Municipal de Mercats, Màxim López, ha assegurat en declaracions a Ràdio Estel que cap dels mercats es troba en grau de degradació molt forta, tot i que n'hi ha que tenen cobertes molt antigues que haurien superat la vida útil que s'estimava, com és el cas del Mercat de l'Estrella, que tenen cobertes de gairebé 50 anys.
Tenim cobertes molt antigues, però que tot i haver possiblement superat el que s'estimava inicialment de vida útil, estan en correcte estat i ho anem revisant.
L'arquitecte de l'Oficina Tècnica del Col·legi d'Arquitectes, Oriol Poc, ha comentat que la durabilitat de l'amiant pot oscil·lar entre 25 i 50 anys, període superat en alguns mercats barcelonins. L'arquitecte també alerta que la presència d'amiant en cobertes és un perill perquè en cas de trencar-se i alliberar-se les fibres esdevenen un problema de salut pública.
Suposa un problema perquè saps que, d'entrada, allà hi ha un perill, allò es pot trencar i pot incrementar l'alliberament de fibres, amb la qual saps que hi ha una cosa que és perillosa, amb la qual cosa, normal, si no ho saps, no ho saps, però si ho saps, el normal és que intervinguis. I llavors jo diria que per això s'estan fent tot aquest tipus d'actuacions, ja per començar a retirar tot aquest, tot el fibrociment amb amiant.
En la mateixa línia, el metge de família i expert en amiant, el doctor Rafael Abós, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, ha insistit en la perillositat de l'amiant i en que s'ha de retirar amb urgència.
També ha alertat que aquest material genera insuficiència respiratòria, una malaltia lenta i crònica, a més de dos tipus de càncer.
Un dels problemes que fa és que fa un càncer de pulmó exactament igual que el que fa les persones que fumen, que els hi produeix càncer, i després el producte més patològic que produeix, la malaltia més greu que produeix és el mesotelioma, que és el càncer de pleura, que aquest sí que és devastador en els seus efectes.
El doctor Abós ha defensat que cal voluntat política per ajudar els pobles i ciutats en la retirada de l'amiant. Tot i així, també ha explicat que entén que hi hagi una prioritat econòmica i temporal per part de les administracions públiques.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any moren més de 100.000 persones per càncer relacionats amb el pulmó provocats per l'exposició laboral a fibres de l'amiant. Fonts sindicals estimen que a dia d'avui moren anualment a l'estat 700 persones víctimes de càncers provocats precisament per aquesta exposició a l'amiant. Un dels principals problemes d'aquesta afectació és que és difícil de detectar i, per tant, també és molt difícil que les víctimes puguin ser indemnitzades o compensades d'alguna manera. A Catalunya, un dels equips més importants de defensa d'aquestes víctimes són el col·lectiu Ronda, i avui tenim amb nosaltres a l'Àlex Les Maries, que és el responsable de comunicació del col·lectiu. Àlex, bona tarda.
Molt bona tarda.
En quins casos una persona pot considerar-se com a afectada per l'amiant?
Doncs aquí hauríem de parlar de diferents tipologies de persones que poden haver-se vist afectades per l'amiant, no? Els casos més evidents són aquelles persones que han treballat a fàbriques, com per exemple la famosa Uralita de Cerdanyola, on l'amiant era la principal matèria primera dels processos productius que allà s'hi desenvolupaven. No només per l'exposició continuada aquest mineral, no? Aquestes fibres, sinó habitualment també per l'incompliment absolut de totes les mesures de seguretat i prevenció que va existir en aquestes fàbriques. Malauradament no són pas les úniques víctimes. Al costat d'aquests treballadors afectats de forma directa, també hi ha hagut moltíssims casos de familiars d'aquests treballadors que s'han vist igualment afectats. S'han vist afectats en l'àmbit domèstic, principalment pel fet que els treballadors es feien càrrec de la neteja de la seva roba de treball i es feia a casa, la qual cosa també és un incompliment de la normativa de prevenció, que establia molt clarament que en aquestes fàbriques era la pròpia empresa qui havia de netejar la roba per evitar aquest perill pels familiars. I la darrera tipologia de víctimes, la que ha costat més que es reconegués, però que finalment ja ha estat reconeguda també pel propi Tribunal Suprem, són el que s'anomenen les víctimes ambientals, que és gent que no ha tingut una relació laboral ni directa ni indirecta amb aquestes fàbriques, però que s'ha vist afectada per la presència del mineral provinent d'aquests centres. És gent que podríem dir que han estat víctimes pel simple fet de viure o treballar a prop d'aquestes instal·lacions.
I si es confirma que algú és víctima d'aquesta exposició a l'amiant, què es pot fer a nivell legal?
Doncs a nivell legal, si nosaltres hem estat víctimes de l'amiant, hem de tenir clar que tenim dret a ser reconeguts com a tal i a accedir a determinades prestacions econòmiques. Però aquí val a dir que ens trobem amb un immens problema. El primer gran problema és a causa de l'infradiagnòstic. L'infradiagnòstic significa, i segons diversos estudis, que més del 90% dels casos de gent que ha estat malaltida per l'amiant mai hi va ser diagnosticada com una víctima de l'amiant. I això inclou fins i tot, que per nosaltres és un veritable escàndol, gent que pateix un mesotelioma, que he escoltat que abans el doctor en parlava, que és una malaltia mortal, absolutament mortal, sense cap perspectiva de cura, que només és causada per l'amiant. Doncs aquí el que ens trobem és que gent que ha treballat en fàbriques on es feia servir amiant, que han contret una malaltia que només la causa l'amiant, se'ls nega també el reconeixement com a víctimes de l'amiant i se'ls obliga a acudir als jutjats per veure reconeguts els seus drets. Hem de pensar que, com et deia, més d'un 90% de les persones que tindrien dret a ser reconegudes amb tot el que això comporta, increments de les seves prestacions d'incapacitat o de viduïtat quan s'és un familiar, per exemple, o indemnitzacions per danys i perjudicis, acaben no accedint a aquest dret. I en molt bona part és per l'acció de la pròpia administració.
Sabem que a països com França hi ha un fons de compensació per les víctimes de l'amiant. Aquí a Catalunya o a Espanya existeix algun tipus de fons que serveixi per a aquestes víctimes?
No, actualment no existeix cap tipus de fons de compensació. És cert que el Congrés dels Diputats va aprovar una moció i un projecte de llei per a la creació d'un fons de compensació per a les víctimes. Ho va fer durant l'any passat i una de les entitats impulsora d'aquesta iniciativa va ser precisament l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya, que segurament és la més activa de tot l'Estat. El Congrés va adquirir aquest compromís d'impulsar aquest projecte de llei, però de moment la llei no existeix. I nosaltres volem ser optimistes sobre que ara va la vençuda, però diem ara va la vençuda perquè això ja ha succeït en dues ocasions anteriors i mai ha acabat cristal·litzant aquest fons que és absolutament necessari per compensar a les víctimes sense haver de recórrer als jutjats, tal i com succeeix a països com bé esmentaves tu, a França, però també a Holanda, també a Itàlia, a Alemanya també té formes de compensació. Espanya no. I això ha agreujat per la situació que et deia. Per comentar-te així alguna estadística, per exemple, ja que esmentàvem Alemanya, a Espanya es reconeixen menys de 200 vegades els casos de malalties provocades per l'amiant que es reconeixen a Alemanya. És veritablement escandalós. I tot plegat en el país de la Unió Europea que va anunciar més tard a l'ús de l'amiant, perquè l'amiant està prohibit a tota la Unió Europea des de l'any 2000, però Espanya, en aquell moment, governada per Aznar, va demanar una moratòria per poder seguir fent ús de l'amiant fins l'any 2002.
I ja per acabar, també fa uns mesos el ministre Escrivà va explicar que adquiririen el compromís per regular l'accés anticipat a la jubilació dels treballadors que estiguessin afectats per amiant. En quin punt es troba ara aquesta mesura?
Doncs en el mateix punt que el fons de compensació per a les víctimes de l'amiant. Es va adquirir aquest compromís. El compromís s'ha reiterat en temps recent, que així es tindrà present, es tindrà en compte, però de moment això no existeix. Aquesta proposta es fonamenta en una llei existent a Espanya que diu que el govern pot aprovar l'accés anticipat a la jubilació per a aquells col·lectius laborals que quedi acreditat que han estat exposats a condicions insalubres a la seva feina o que tenen un elevat índex de sinistralitat. Doncs bé, aquesta norma té més de 10 anys, ara us parlo de memòria, però diria que en té 12 anys, i en tot aquest temps pràcticament no se n'ha fet ús, i quan se n'ha fet ús ha estat únicament per regular l'accés anticipat a la jubilació de determinats cossos policials. Però en el cas dels treballadors de l'amiant, on el risc existeix, on l'evidència mèdica i científica existeix, encara no ho hem aconseguit, i esperem que sigui aviat que s'aconsegueixi.
Esperem que sí. Àlex Les Maria, responsable de comunicació del col·lectiu Ronda, moltes gràcies per haver passat aquesta tarda pel Punt i Seguit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Punt i Seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Ahir coneixíem una notícia que ha esquitxat a centenars de personalitats d'arreu del món, personalitats de tots els àmbits, Pep Guardiola, Vladimir Putin, Julio Iglesias, Tony Blair, entre molts altres, han quedat retratats als papers de Pandora, una investigació feta per més de 600 periodistes i en 117 països diferents.
A diferència dels papers de Panamà, que van ser filtrats per tan sols un bufet especialitzat, els Pandora Papers han sigut fruit d'una investigació de 14 despatxos especialitzats en crear societats en paradisos fiscals que han proporcionat als periodistes més de 12 milions de documents. Fa una estona, Toni Marín ha parlat al Tot anirà bé amb Hervé Falciani, enginyer que va col·laborar activament amb la justícia de diversos països aportant informació sobre els suposats comptes a més de 100.000 evasors fiscals en bancs suïssos. Aquesta informació es va conèixer com la llista Falciani. Ara parlem d'una nova llista, la dels Pandora Papers, i Falciani ha explicat que es podria deure aquesta filtració.
No es la primera vez que tenemos una visión de lo que se podría llamar el mundo financiero opaco, pero cada vez nos llega con un conocimiento que no teníamos ulteriormente. Y eso nos favorece, digamos, un análisis que sería más orientado hacia la geopolítica. Y si ahora mismo hacemos solo una relación entre los nombres, los casos que hemos visto en estas filtraciones y los que producen, ¿no?, esas materias primeras, pues veremos que coinciden en muchos aspectos.
Segons Falciani, la opacitat financera permet una acció geopolítica secreta i opaca que s'hauria de controlar des dels serveis d'intel·ligència.
Un de cada 7 adolescents d'entre 10 i 19 anys a tot el món té un problema de salut mental diagnosticat. Són les xifres que publica l'informe anual d'UNICEF sobre l'estat de la infantesa al món. A més, l'Agència de les Nacions Unides denuncia que en tot el món tan sols el 2% dels pressupostos de salut dels governs es destinen a la salut mental.
Són 166 milions d'infants i joves del món les que avui dia tenen un problema de salut mental diagnosticat, és a dir, el 13% de la població total. Gairebé el 43% dels casos són ansietat i depressió, i els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat i trastorns del comportament superen el 20%. L'informe destaca que quasi 46.000 adolescents a l'any es suïciden, és a dir, cada 11 minuts. Es tracta d'una de les 5 principals causes de mort en aquesta franja d'edat. A Espanya, l'enquesta revela que més de 58% dels joves entre 15 i 24 anys reconeixen sentir-se preocupats, nerviosos o ansiosos.
Shukuro Manabe i Klaus Hasselmann reben el Premi Nobel de Física 2021. Han estat premiats per les seves contribucions sobre el modelatge del clima de la Terra, que han permès quantificar la variabilitat i predir l'escalfament global.
El jurat de l'Institut Karolinska d'Estocolm també ha reconegut l'italià Giorgio Parisi dels seus descobriments sobre el funcionament dels sistemes complexos des de l'escala atòmica a la planetària. El premi està dotat amb 10 milions de corones sueques, uns 985.000 euros.
Demanen 5 anys de presó a un home acusat d'estafar 140.000 euros a una dona que va conèixer per internet. El noi la va convèncer perquè li donés les claus del banc i del telèfon amb l'excusa d'invertir en diversos fons.
Segons el Ministeri Públic, l'acusat va conèixer la noia a través de les xarxes socials. L'acusat, sabent que la noia tenia diners, la va convèncer perquè invertís en diversos fons per guanyar diners i la noia, confiant en ell, li va donar les claus del banc i del telèfon. A més de presó, Fiscalia demana que se li imposi una multa de 4.500 euros i que s'indemnitzi la noia amb els diners estafats.
Un agent de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra ha mort aquest dimarts mentre feia unes maniobres de formació en espeleologia al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, al terme municipal de Matadepera, al Vallès Occidental.
Segons ha confirmat el cos, l'home s'ha precipitat des d'una alçada de 30 metres, una caiguda que l'ha deixat inconscient. Tot i els esforços que ha fet el personal del sistema d'emergències mèdiques, que s'han desplaçat fins al lloc dels fets, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.
I en esports, ho dèiem al principi del programa, Pau Gasol es retira del bàsquet professional, ho ha dit aquesta tarda en un acte on han acudit la premsa i els familiars del jugador, Carla Buigas.
Sí, ha estat dins el marc del Gran Teatre del Liceu. Pau Gasol ha anunciat la seva retirada del bàsquet professional, en part a causa d'una lesió molt complicada al peu que li arriba amb 39 anys.
És una decisió difícil, com us podeu imaginar, després de tantíssims anys, però és una decisió meditada. Y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en amuletas y...
Ell era conscient que la seva trajectòria podia acabar amb aquesta lesió, però tot i estar tranquil amb el possible final, ell volia aconseguir alguna cosa més excepcional i per això va fitxar pel Barça i també va jugar en els Jocs Olímpics de Tòquio, els cinquens Jocs Olímpics de Pau Gasol i els seus últims minuts amb la selecció. A l'acte d'avui han assistit grans personalitats del bàsquet i antics companys seus com Juan Carlos Navarro, Rudi, Felipe Reyes i el president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Jorge Garbajosa, entre molts d'altres. També la seva família i amics, a qui ha agraït tot el suport que li han donat al llarg de la seva trajectòria, i en aquests agraïments també ha estat present el seu company i, com diu ell, germà gran, Kobe Bryant, que va faltar fa 3 anys.
I, Carla, a nivell de trajectòria estem parlant de 22 anys de carrera.
Pau Gasol va començar al Barça amb 15 anys i va debutar amb el primer equip a la temporada 99-2000 a la Lliga CB. Ja en les dues primeres temporades va ser campió de la Lliga i campió de la Copa del Rei. En aquest any es va convertir en un dels jugadors revelació del bàsquet espanyol després de guanyar també l'MVP de la Lliga CB. I aquest mateix any, el 2001, Gasol va quedar tercer en el draft de l'NBA i va ser seleccionat pels Atlanta Hawks i després va passar als Memphis Grizzlies. La primera temporada de la Lliga Nord-Americana va aconseguir el reconeixement de Rookie de l'any i va ser el primer jugador no estatudinenc en aconseguir-ho. L'any 2006 va disputar un All-Star i es va convertir en el primer espanyol a participar i serà el primer dels 6 que disputarà al llarg de la seva carrera. El 2008 va ser traspassat als Lakers, on es va proclamar guanyador de l'NBA en la temporada 2018-2019 i en la següent, culminant així un dels seus somnis.
Doncs nosaltres ho deixem aquí, amb aquest adéu a Pau Gasol. A la producció hi ha hagut el Pau Massip, a la tècnica el David Morral, i més podeu tenir més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.